Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Durant aquesta setmana s'ha posat ja en funcionament el Búlder a Roquetes. Es tracta d'una nova instal·lació esportiva que donarà servei a aquesta pràctica de l'esport, concretament l'escalada. Per a parlar d'aquesta instal·lació tenim a l'altra banda del fil telefònic a Ivan García, que és el regidor d'esports de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com diem, ja s'ha ficat de manera oficial en funcionament el Búlder Roquetes, però explica'ns una mica com naix la idea de crear un Búlder en una instal·lació esportiva d'aquestes característiques a Roquetes.
Bé, pues, com ja has ben dit, per fi el podem ficar en marxa, i dic per fi perquè, degut a la situació de la pandèmia, no ho hem pogut fer quan nosaltres volíem, sinó quan la pandèmia ens ha deixat. I bé, la instal·lació del Búlder al pavelló de Roquetes ve fruit d'una demanda, en aquest cas, de la Joga Club Alpí, que és una entitat que es dedica bastant al tema de l'escalada, que ells tenien la necessitat de tenir una infraestructura així a Roquetes per a poder practicar el seu esport, inclús fer la competició que tots els anys a festes duen a terme. I des de l'Ajuntament, en el seu moment, se va creure que era una bona iniciativa, i bé, ara podem dir que ja està acabada i preparada per a utilitzar per la gent.
Quines són les característiques d'aquest Búlder Roquetes?
Bueno, el Búlder inicialment no és un Búlder molt gran, és per a que puguen escalar quatre persones a la vegada, una alçada sobre els 3,5 metres. És escalada en Búlder, cal destacar que està l'escalada en rodòdrom i la en Búlder. La del Búlder, els escaladors no van lligats. Hi ha poca altura i en cas de caiguda hi ha unes colxonetes que caurien damunt les colxonetes per evitar fer-se mal. I bé, de vies d'escalada hi ha una infinitat de vies, perquè les preses se poden muntar en més o menys dificultat, depèn de qui està escalant. I des de l'Ajuntament sí que esperem que tingui molt bona resposta, com així ens està arribant la gent que ja té ganes de començar a disfrutar-lo, i esperem que sigui per a bé.
Qui podrà utilitzar aquest Búlder?
Pues tothom que vulgui utilitzar-lo, està obert a tothom. L'únic que sí que fem és que la gent, tant a l'Ajuntament com a la persona responsable del pavelló, s'haurà d'acreditar, i per acreditar-se fem uns carnets que es gestionaran des de l'Ajuntament, de manera que quan la persona vulgui utilitzar el Búlder ensenyarà el carnet al responsable i podrà accedir-hi. Per així també tindrà un control d'accés i de les persones que l'utilitzen.
Hi ha alguna limitació pel que fa a edat, estat físic, o quins requeriments ha de tindre la gent que l'utilitza?
No, en principi està obert a tothom. Està clar que la gent que està més ben preparada utilitzarà un tipus de vies, i la gent que serà de manera inicial pues, no utilitzarà unes altres, però en principi està obert a tothom. Sí que els menors hauran d'anar acompanyats, com sempre, d'un adult. L'adult en aquest cas és qui es farà responsable, però està obert a tothom.
I pel que fa als dies de la seva utilització, quan es podrà anar a practicar aquesta tècnica?
Pues el Búlder estarà obert totes les tardes d'entre setmana, de dilluns a divendres, de 4:30 a 9:30, i després dels caps de setmana estarà obert sempre en funció de l'activitat que hi hagi al pavelló. El pavelló pràcticament tots els dissabtes de l'any està obert, i algun diumenge, i les persones que el vulguin utilitzar sí que hauran de consultar a la web de l'Ajuntament l'activitat que hi ha prevista al pavelló per saber si aquell dia o aquell horari està obert o no.
Doncs ja sabeu, si us agrada l'escalada i voleu utilitzar aquest Búlder a Roquetes, heu de passar per l'Ajuntament de Roquetes amb cita prèvia per a recollir aquest carnet d'usuari, que recordem és totalment gratuït, no?
Sí, totalment gratuït, sí.
Doncs ja sabeu, una nova instal·lació esportiva a Roquetes, i ho hem comentat amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García. Moltes gràcies per haver atès la nostra trucada, i esperem que tingui força èxit.
Això esperem entre tots, que per a això són les coses, per a que la gent ho pugui disfrutar. I gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Professors del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que van elaborar l'informe sobre el projecte Castor, han declarat aquest dilluns com a pèrits al judici de l'Audiència de Castelló que no van trobar la manera de definir un protocol de treball que permetés injectar gas de forma segura al magatzem Castor sense generar terratrèmols. Les operacions, han subratllat, s'efectuaven en una zona de falles actives, segons ja havien corroborat prèviament els sondejos encarregats per la mateixa empresa promotora, Escal UGS. Així, els experts han declarat que un increment de pressió modest, molt inferior al previst en les fases d'injecció en plena operació, va ser capaç de generar moviments sísmics de fins a 4,3 graus en l'escala de Richter. A més, la injecció s'efectuava en una zona de falles actives i no es podia fixar un marge de seguretat segons els pèrits. També ahir dilluns van compareixer com a pèrits tres responsables de l'estudi de l'Institut Geogràfic Nacional sobre els terratrèmols a l'entorn del Castor, que també han corroborat la relació entre injeccions i terratrèmols. Uns fenòmens se'n recorden que els cridaven l'atenció perquè a la zona l'activitat sísmica era molt baixa habitualment i que tampoc s'han percebut mai amb la mateixa magnitud ni freqüència altres magatzems de gas que estan en marxa a l'estat espanyol. Segons els pèrits, la xarxa existent per monitoritzar el fenomen no era l'adequada perquè, entre d'altres, no s'havien instal·lat sismògrafs submarins prop de la zona de treball que haurien permès fer una monitorització més fiable. Els pèrits també han precisat que l'episodi va portar a l'Institut Geogràfic Nacional a ampliar la xarxa de detecció sísmica amb una nova estació a les Illes Columbretes. La defensa s'ha mantingut en la línia de qüestionar el paper de la falla d'Amposta en la crisi sísmica i intentar validar l'actuació dels acusats emparant-se en els informes i auditories que havien emès altres entitats i empreses subcontractades pel projecte, com l'Institut Francès del Petroli. També ha intentat treure rèdit, com ja ho havia fet Del Potro i altres responsables d'Escal UGS en anteriors ocasions, de les conclusions de l'auditoria encarregada pel govern espanyol a la companyia d'Ednors Veritas. De fet, els seus auditors han precisat que Escal UGS va justificar que no s'investiguessin les causes dels terratrèmols i la seva relació amb l'activitat amb l'argument que no anaven a superar el límit de pressió que havia apuntat l'estudi de l'Institut Francès del Petroli. Els responsables d'aquest informe, precisament, declaren aquest dimarts a l'Audiència de Castelló com a pèrits proposats per totes les parts. Unió de Pagesos en reclama al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que agilitzi la resolució dels ajuts per a la recuperació del potencial productiu de les explotacions agràries d'olivera afectades pel temporal Filomena. L'organització agrària denuncia que la conselleria incompleix el termini establert a l'ordre de convocatòria dels ajuts i sosté que els pagesos sol·licitants haurien d'haver rebut la resolució i la notificació com a molt tard el 31 d'octubre. Unió de Pagesos considera inacceptable aquest retard ja que no facilitarà la contractació de l'assegurança perquè deixarà molt poc marge als productors d'olivera afectats per tramitar-la. Unió de Pagesos recorda que només falten 3 setmanes perquè acabi el termini de contractació de l'assegurança, requisit obligatori perquè els afectats optin als ajuts. Per això denuncia que els sol·licitants no han rebut encara cap notificació sobre els ajuts ni sobre els controls de verificació del nivell d'afectació pel temporal, que el departament havia de dur a terme a finals de setembre i ara preveu emetre les resolucions a finals del mes de novembre, segons ha explicat Unió de Pagesos. El Consorci d'Aigües de Tarragona començarà aquest dijous la reparació preventiva de 2 trams de la canonada, en total 6 metres cadascun, al terme municipal de l'Ampolla i la Mella de Mar. Aquesta actuació se suma als 5 trams que es van restituir l'any passat després de la diagnosi de l'estat dels 12.500 tubs de la línia de 75 quilòmetres. A diferència dels primers 5, aquests 2 trams tenien una durabilitat alta o bastant alta, però eren els següents que podien tenir incidències en un futur llunyà. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha decidit avançar la restitució d'aquestes canonades perquè l'any que ve s'instal·larà fibra òptica a la canonada principal i canviar-los més endavant suposaria dificultats afegides. El projecte per instal·lar fibra òptica l'any que ve a la canonada principal del Consorci d'Aigües de Tarragona ha precipitat que es restitueixen aquests 2 trams de l'Ampolla i la Mella de Mar. El projecte es va adjudicar aquest mes d'octubre i la fibra, per monitoritzar en continuo els 85 quilòmetres de la canonada, es desplegarà a mitjans de l'any que ve. L'actuació per refer aquests 2 nous trams inclou també la instal·lació d'un cabalímetre nou i estarà a llest abans de final d'any. La diagnosi de la canonada, que es va fer al mes de juny de l'any 2020, va identificar 30 tubs, un 0,3%, amb alguna patologia, però 5 d'aquests es van canviar d'urgència per evitar incidents com el patit a l'Ampolla al gener de l'any passat, quan un fragment es va trencar. Durant aquest primer semestre d'aquest any 2021 ha crescut un 16% la construcció de nous habitatges. Concretament, a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha iniciat la construcció de 553 habitatges en el primer semestre d'aquest 2021, una variació interanual del 16,4% respecte al mateix període de l'any 2020. Aquestes són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya, entre les quals destaca la comarca del Baix Ebre amb la construcció de 29 nous habitatges, el Montsià amb 25, la Terra Alta 6 i la Ribera d'Ebre 2 nous habitatges. La tipologia més comuna de l'oferta de nous habitatges té 96 metres quadrats i mig de superfície mitjana i un preu mitjà de 2.292 euros per metre quadrat útil. En canvi, els habitatges acabats en venda tenen un preu mitjà de 313.128 euros i 89 metres quadrats de superfície, és a dir, 3.447 euros de mitjana per metre quadrat útil. Pel que fa als habitatges acabats, hi ha 860 unitats en oferta aquest primer semestre de l'any, un 36,9% interanual. El tarragonès encapçala el llistat amb 308 habitatges finalitzats, seguit del Baix Camp, amb 225, el Baix Penedès, amb 127, el Baix Ebre, amb 96, la segueix el Montsià, amb 58, el Priorat, amb 23, l'Alt Camp, 11, Conca del Barberà, 5, Terra Alta, 4 i, finalment, la Ribera d'Ebre, en 3 noves unitats ofertades. L'Ajuntament de l'Aldea ha iniciat la vigilància dels camps agrícoles per en aquesta temporada de la carxofa. Així, des de la Regidoria de Seguretat, conjuntament amb la Guàrdia Municipal i el Cos d'Agents Rurals, s'ha posat en funcionament aquest nou servei de vigilància dels camps agrícoles aldeans per la campanya de la producció de l'hivern, especialment per a la temporada de la carxofa. Pepe Cavaller, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de l'Aldea, ha demanat la col·laboració ciutadana per si alguna persona veu algun vehicle sospitós que es posi en contacte immediatament al telèfon de la Guàrdia Municipal de l'Aldea. El cos d'agents rurals estarà totalment coordinat amb la Guàrdia Municipal de l'Aldea. L'Associació d'Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa organitza un acte per celebrar la Setmana UNESCO 2021. Serà el proper dimecres, dia 17 de novembre, a les 6:30, a la Cambra de Comerç de Tortosa, on es farà la presentació del llibre Poemas enjaulados, de l'autora iraniana Mashvat Sabet. Aquest llibre és una recopilació de poemes escrits des de la presó. La seva autora, mestra i psicòloga iraniana, formava part del consell que coordinava la comunitat Bahaidi a l'Iran, la minoria religiosa més nombrosa al país, i va passar 10 anys empresonada per les seves creences. A l'acte hi participaran Rima Simohamadi, traductora del llibre, i alumnes de l'Escola d'Arts Escèniques de Tortosa que faran un recital poètic musical. Amb la presentació d'aquest llibre es vol donar un impuls a totes les organitzacions i membres de la societat civil que defensen i promouen els drets humans.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 6 i 7 de novembre de 2021. Comencem, com sempre, amb els més petits, amb els benjamins, que en un partit molt disputat i molt emocionant es van acabar imposant finalment a l'escola Delta Lila per 7 gols a 5. Si pugem un eslau dient que quan els dos equips benjamins, el Benjamí Groc havia de jugar a Valderrobres, però el partit no es va poder disputar perquè l'equip rival va comunicar que tenia moltes baixes, per tant el partit ha quedat ajornat. El que sí que va jugar va ser el Benjamí Roig, que va guanyar de manera contundent el camp del Perelló per 0 gols a 8. Quan els dos equips alevins, els dos jugaven contra els equips d'Ulldecona. Quan l'equip del Roquetenc Groc doncs, anava, va visitar a Ulldecona B i va perdre per 6 gols a 3, un partit amb molts de gols, i l'altre, l'Aleví Roig, rebia a l'Ulldecona A, i era un partit molt disputat, acabaria finalment empatant a 1 aquí a casa. Quan l'infantil tenia un partit complicat, ja que anava al camp d'un dels equips més difícils de la categoria, el camp de la Rapitenca B, i tot i fer un bon partit i lluitar i intentar-ho, finalment va acabar seguint per 3 gols a 0. Un cop acabat el futbol base, parlarem de l'equip femení, que després de la derrota de la setmana anterior a casa al Darrenys contra el Perelló, doncs anava al camp del Remolins Vítem i el Roquetenc es va retrobar amb la victòria de manera clara i contundent, posant-se per 0 gols a 6 al camp del Vítem. El Roquetenc va fer un partit molt complet i els gols es van marcar 2 de Mari Pau, 2 de Cristina, 1 de Laura i 1 de Mireia. Per tant, el Roquetenc femení que recupera la senda guanyadora aquesta temporada. I un cop parlat del futbol base i del futbol femení, parlaríem del primer equip del Roquetenc, que en la setena jornada doncs, tenia un derbi interessant al camp del Tortosa B, un partit en què el Roquetenc doncs, tenia l'opció de seguir sumant punts en aquesta lliga i ho va aconseguir imposant-se per 0-1. Val a dir que el partit es va posar molt de cara per al Roquetenc només de començar, perquè al minut 2 una gran jugada de combinació la va combinar Gorka, que es va plantar sol davant del porter rival i amb una gran definició va marcar el que seria l'únic gol del partit. El Roquetenc s'avançava 0-1 al minut 2. A partir de llavors el Roquetenc no es va tenir els millors moments, va disposar de moltes ocasions per a poder ampliar aquest avantatge, no es va aprofitar, i a partir del minut 20 el partit es va anar anivellant. L'equip local del Tortosa es va millorar, va tenir més la posició de la pilota, va arribar en alguna ocasió de perill, el partit es va anivellar, com diem. Al descans arribaríem al 0-1 i a la segona part, doncs, com era d'esperar, l'equip local va portar la iniciativa del joc. El Roquetenc ben replegat buscava sorprendre alguna contra, però el Tortosa, tot i dominant, no va tindre ocasions clares per a poder fer l'empat, i el Roquetenc no es va poder, amb ofici i amb molt d'ordre tàctic, va poder mantenir aquest avantatge i sumar 3 punts més a la lliga. Per tant, el Roquetenc, que de moment continua aquesta bona ratxa, porta 5 partits consecutius sense perdre i 2 victòries a fora consecutives. Diríem que la lliga de tercera catalana ara queda de la següent manera: el líder és el Girus Catalònia, que ho ha guanyat tot, que té 18 punts. El segon és el Club Deportiu La Cava amb 16, el Gandesa és tercer amb 15 punts i el Roquetenc el trobem instal·lat en una meritòria quarta posició amb 13 punts, un bagatge de 8 gols a favor i 3 en contra. La lliga la tanquen el Corbera d'Ebre i l'Olímpic de Mora, que només han sumat un punt en aquesta lliga. Ara el que faríem ja ser repassar la propera jornada que tindran els equips en competició. Diu que quan l'equip prebenjamí tindrà un derbi, aquest dia al camp del Tortosa Ebre Roig el dissabte dia 13 a les 9:30 del matí. Quan els benjamins tindran aquests partits, el Roquetenc Groc té jornada de descans perquè és un grup imparell, i el Roquetenc Roig rebrà aquí a casa el Camarles Granada en un partit que està previst per a dissabte dia 13 a les 9:30 del matí. Els dos equips alevins tenen aquests partits a la sisena jornada. El Roquetenc Groc rebrà aquí a casa a l'Escola Delta el dissabte dia 13 a les 10 del matí, i el Roquetenc Roig anirà al camp de l'Ametlla de Mar també el dissabte dia 13 a les 11:45. Quan a l'infantil, doncs també tindrà un derbi molt interessant, que rebrà aquí a casa en la sisena jornada a l'Ebre Escola el dissabte dia 13 a les 12 del migdia. Quan al femení, doncs jugarà aquí a casa contra la Unió Esportiva Sant Jaume en un partit que està previst per dissabte dia 13 a les 6:30 de la tarda. I pel que fa al primer equip del Club Deportiu Roquetenc, doncs aquesta setmana juga contra l'Amposta B. Aquest partit per calendari s'havia de jugar aquí a Roquetes, però com hem informat en anteriors ocasions, s'estan fent uns treballs de ressembla de la gespa de l'estadi municipal. En principi aquesta setmana ja s'havia de poder disputar el partit a Roquetes, però els tècnics han aconsellat esperar una setmana més per a que la gespa acabi d'arreglar bé i que no sorgin problemes, i per tant s'ha decidit canviar l'ordre del partit. L'Amposta B ho ha acceptat i aquest partit, el Roquetenc, tornarà a jugar fora. El partit es jugarà el dissabte dia 13 a les 4 de la tarda al municipal d'Amposta. Serà un partit de l'Amposta B i el Roquetenc en què l'equip de Roquetes, en bona dinàmica positiva, doncs torna a jugar contra un filial com la setmana passada, i anem a veure si continua aquesta bona ratxa i pot sumar 3 punts més i continuar escalant llocs en aquesta lliga de tercera catalana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que ha baixat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, tot i això a causa del vent. També encara es manté aquesta temperatura més agradable, sobretot en punts del litoral, amb aquests 11 graus, per exemple, a Mont-roig del Camp, o bé, si ens anem a Amposta amb 12 graus cap a l'interior, l'ambient és una miqueta més fred. Avui han d'arribar alguns núvols, ho faran sobretot durant la tarda, fins i tot de cara al final del dia podrà escapar-se alguna precipitació feble, i d'altra banda ha d'anar bufant aquest vent amestralat, sobretot cap al Baix Ebre i Montsià, no tant cap a l'interior, on el vent quedarà més fluix i de direcció variable. D'altra banda, avui la temperatura màxima quedarà puntualment més baixa que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.